Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui fa just 100 anys arribava per primera vegada el tren a Sant Cugat. Per commemorar aquesta efemèride, l'Ajuntament, Ferrocarrils i una comissió ciutadana han unit esforços per fer realitat aquesta celebració. Avui en parlem al magazín i ho fem en companyia de la Jordina Puntí, que és directora de l'àmbit de cultura de l'Ajuntament. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Domènec Miquel, historiador i comissari de l'exposició. Domènec, molt bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Comencem amb la Jordina. Aquest és un acte de ciutat, un acte important. La clau per implicar el ciutadà, a tothom en aquesta celebració, ha estat precisament que també s'impliquessin en l'organització, o part de l'organització?
Sí, sí, evidentment. Així és exactament com dius tu. A l'hora de commemorar l'arribada del tren, com que sabíem que l'arribada del tren era una qüestió de ciutat, no és una qüestió d'una entitat, d'un àmbit, sinó que realment és un aspecte que ha transformat la ciutat sencera. Per tant, volíem que en aquesta commemoració s'impliqués la ciutat sencera. Llavors, per realitzar els actes i per planificar aquest any d'activitats diverses entorn del centenari de l'arribada del tren, vam crear una comissió ciutadana formada per 17 persones, i aquesta comissió ciutadana va començar a treballar ara fa un any, el novembre del 2016, planificant una mica totes les activitats que es podrien arribar a fer, buscant els continguts i reunint-se periòdicament cada 2 mesos per tal d'arribar a tenir un programa d'actes transversal que afectés a molta gent. I a partir d'aquesta comissió ciutadana i aquesta planificació, doncs s'ha creat un programa d'actes que va des d'avui mateix, que comencem el primer, fins a la Festa Major de l'any que ve, en què anirem trobant activitats de tota mena entorn del centenari del tren. I s'hi han implicat també, a més, una vintena d'entitats de la ciutat. Vull dir que ha estat una moguda que molta gent hi ha volgut participar.
M'imagino que a l'hora de pensar, a l'hora de preparar tot aquest programa, se li ha volgut donar o s'ha volgut valorar o transmetre alguna cosa important. Què és el més rellevant? Què és el que s'ha volgut posar en valor amb tota aquesta programació?
Bàsicament el que hem volgut era que la ciutadania fos conscient de la importància del tren a l'estructuració de la nostra ciutat, estructuració urbanística, però també la configuració de la ciutat, perquè el tren, la presència del tren, implica a les persones que hi viuen, implica la tipologia de persones i com es comporten aquestes persones, és a dir, la mobilitat, una mica la manera de fer de les persones que viuen aquí a Sant Cugat.
Un programa ampli que, com deies, comença avui i arriba fins a la Festa Major. També pensat per a tots els públics?
I tant, i tant. Hi ha activitats per infants, hi ha activitats generals per adults, hi ha activitats festives, hi ha conferències, hi ha activitats de tot tipus, teatre. Anireu desgranant, mica en mica, al llarg de tot l'any, totes aquestes activitats.
Amb dos actes centrals, diríem que són els dos actes principals. Un és l'exposició que s'inaugura precisament aquest vespre i després un altre que tindrà lloc diumenge.
Diumenge, sí, no? Sí. Una gran cercavila festiva que recorrerà els carrers de la ciutat, anirà des de la plaça del Monestir fins a l'estació, com no podia ser d'altra manera, i en la qual hi trobarem la presència de moltes entitats, de molta gent vestida d'època i que, a més, arribarà cap a l'estació i allà trobarem les autoritats que ens rebran i, a més, trobarem trens, evidentment.
De molts tipus. Quins trens? Ah.
Ah, sorpresa, sorpresa.
Ja.
Si algú té ganes de veure algun tren antic, doncs jo crec que també en trobarà.
Alguna joia?
Alguna joia. Sí, sí.
Segur,
però
no?
S'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar. Sí, 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 sí.
Una festa, aquesta festa del centenari prevista per diumenge, que començarà, està previst cap a 11:15, sí. 11:45, perdó, i fins a les 14:00, o sigui que serà la franja de matí.
Sí, i molt important, a la tarda, el concert de la lira. Un concert entorn de cançons que ens porten al tren, que es diu La Maquinista, aquest concert que han preparat especialment.
La festa, aquesta festa del centenari serà un cercavila i, el, sí. I alguna cosa més? Ho dic com a definició.
És una cercavila en què les persones que hi van aniran vestides d'èpoques, per tant, és com si ens transportéssim...
100 anys enrere.
Exacte, 100 anys enrere i féssim aquell recorregut que van fer les autoritats el dia que va arribar el tren a la ciutat. I les persones, per exemple, hi ha uns models de disfret de vestit. No és ben bé una disfressa, la gent... d'aquest món s'enfada, en una cosa és disfressar-te, l'altra cosa és vestir-te d'època, que és el que fem nosaltres. Les persones poden venir vestides d'èpoques, tenim uns models que, si busqueu a la pàgina web, doncs ens expliquen com anaven vestits aquella època i nosaltres ens hi podem vestir. I, a més, si voleu, podeu venir i només comprant un barret de palla d'aquells de l'estil de l'època per 5 euros, si ve... un home vestit amb vestit jaqueta negra i es posa aquell barret i un bastó...
No han canviat gaire les modes.
Ja està, exacte, ja el tenim vestit. I doncs les persones aniran vestides d'època i a més entremig hi haurà la marching band, també tindrem teatre, dansa, cultura popular i activitats per infants, etc.
Hi ha moltes conferències al llarg d'aquesta programació. També perquè amb aquesta efemèride s'ha volgut o es convida a reflexionar sobre el futur d'aquest mitjà de transport per fomentar la mobilitat sostenible. Aquest és un altre dels propòsits.
Sí, sí, sí. Per nosaltres es tractava no només de celebrar i de fer una festa al carrer, com ja fem a l'inici, sinó també d'oferir la possibilitat d'aprendre, d'entendre, per saber on som i per saber com hem arribat aquí. Per tant, totes aquestes conferències aprofundeixen entorn de la presència del tren i l'arribada del tren des d'àmbits molt diversos. En tenim des d'una que parla del context general, que la fa l'Enric Alpena, fins al context artístic, fins a aquells més específics com la del Domènec Miquel, que el tenim aquí, ens pot explicar sobre la importància de l'arribada del tren concretament a la nostra ciutat i, a més, doncs, la presència del tren.
Precisament una d'aquestes conferències que anirà a càrrec del Domènec Miquel al mes de febrer, exactament el dia 7, que serà un dimecres, parlarà del ferrocarril i de la formació dels districtes. Precisament ha estat els districtes el teu subjecte de treball a l'hora de muntar aquesta exposició que avui s'inaugura, no?
Sí, és que això ens ho vam repartir amb en Jordi Casas, i llavors en Jordi Casas es va fer més la part de Sant Cugat nucli i del context històric del moment, local, diguéssim, i jo, en canvi, em vaig dedicar més a tot el tema dels districtes. Hi ha una cosa, diguéssim, que és molt curiosa, perquè el 1902 havia sortit el llibre sobre, diguéssim, les Viles Jardí i tot plegat, i en el llibre aquest de les Viles Jardí hi ha un programa, diguéssim, de formació. Llavors, la primera cosa, diguéssim, que s'ha de fer és una estació de ferrocarril. A partir de l'estació de ferrocarril es construeix una ciutat i, finalment, aquesta ciutat, diguéssim, doncs, es ven i s'edifica, etcètera, etcètera. En canvi, diguéssim, aquí nosaltres ho vam fer-ho totalment al revés. O sigui, vam començar construint una ciutat sense cap mena de planificació, després vam haver de planificar una mica com es va poder i, al final, com que allà hi vivia gent i es van crear unes necessitats, ens vam acabar fent una estació. Ho dic perquè, per entendre el Sant Cugat actual, no ho vam fer-ho gairebé, diguéssim, ho vam fer-ho tot a l'inrevés del que deia la teoria, però, bueno, és el que tenim.
Va resultar fantàsticament bé, pel que sembla, avui dia, o no?
No, perquè, per exemple, una de les coses que proposava la teoria de les Viles Jardí era de que entre un nucli i un altre nucli hi havien de fer unes faixes de separació de bosc i de conreus, etc etc. I nosaltres el que hem creat és una gran taca d'oli que tu agafes, les planes queden enllaçat amb la foresta queda enllaçat amb Vall d'Orells queda enllaçat amb Mirassol queda enllaçat amb el centre comercial i el centre comercial queda enllaçat amb Rubí, amb la qual cosa això i la teoria de la ciutat jardí no té res a veure.
Vaja. Sobre aquesta exposició, Domènec, quin tipus de documents trobarem? Imatges, algun objecte...
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Sí, hi ha de tot. Hi ha planos, hi ha, per exemple, hi ha els planos de l'estació de Mirassol, que són molt curiosos, diguéssim, i de més, perquè va ser una estació molt, molt innovadora per la forma i tot plegat.
Aquesta forma de vaixell que té, no?
Exacte, sí, i el fet de que sigui una andana central única, això doncs també va ser una novetat molt, molt important en aquests moments. Després trobarem objectes antics de quan encara es anava doncs, a Barcelona amb carro, i que objectes, diguéssim, doncs, més relacionats amb el tren. Hi ha, per exemple, una màquina d'aquestes de validació de bitllets, que és aquells cartrons es posaven en una màquina i la màquina imprimia en sec la data del dia, no? Doncs hi ha una màquina d'aquestes, hi ha, evidentment, les màquines aquestes de tatxar els bitllets, que es deia, no?, que era treure aquella ungla, i això, bueno, hi ha una mica de tot, sí.
Molta feina per organitzar aquesta exposició que es pot visitar o es podrà visitar tan particularment, és a dir, sense necessitat que ningú ho expliqui, s'entendrà bé? O necessitaran explicacions? Ho dic perquè hi ha alguna sessió que es fa la visita guiada i comentada, no?
Bueno, el que passa és que hi ha uns textos potser una mica excessivament llargs, i realment, si vols llegir tots els textos que hi ha a l'exposició, doncs durarà estona. Vull dir, això. A més, hi ha dues exposicions. Hi ha l'exposició que havia muntat Ferrocarrils, que havia estat a l'estació de Provença, i després va estar en l'elèctric de les Planes, i que ara s'ha muntat aquí a Sant Cugat, amb alguna diferència, perquè doncs, hi ha un plafó dedicat a Sant Cugat, etc. No? I després hi ha l'exposició aquesta més local, que és la de dalt. No? L'exposició de dalt és molt més centrada sobre Sant Cugat i va agafant doncs, tots els districtes i va agafant totes les coses.
Penso que és important destacar això que preguntaves una mica, Domènec, també, que aquesta exposició té diversos nivells de lectura. Té el nivell de lectura més aprofundit, amb tot el contingut, és aquest que el Domènec diu, si tu vols pots obtenir molta informació i passar-t'hi una hora i mitja ben bona llegint. Pots fer una altra lectura que és molt més superficial, però de seguida, fent una passejada, tens la idea de tot el que se'ns vol comunicar, i a més per als infants també tenim un nivell de lectura, també tenim uns plafons específics per infants i unes activitats en què els infants poden venir i fer el recorregut de l'exposició també i en treure'n també unes conclusions. A més tenim uns textos adaptats i una possibilitat per a les persones invidents doncs, per fer el recorregut de l'exposició.
O sigui, està superpensada per tothom, no?
Sí, senyor.
I per totes les necessitats. Des del que necessita més dades, més informació, el que simplement amb una passada, una ullada, doncs ja se'n va...
I a més, el que vulgui veure l'audiovisual podrà seure amb uns seients de la sèrie 111.
Sí.
Déu-n'hi-do. De quin any són?
Són els del 79. Dels primers trens, diguéssim, que va muntar la Generalitat. Ja no queden, diguéssim, de 111 circulants. O sigui, ara hi ha la sèrie 113, però, diguéssim, doncs...
Però molts de nosaltres tindrem un déjà vu.
Sí, sí, sí.
Seurem allà
i segurament.
Direm... Sí, fins i tot hi ha unes portes d'un vagó.
No, necessitarem bitllet, no?
Ah, sí, jo crec que sí.
Ah, amigo!
Jo crec que sí.
Mira que bé.
Sense bitllet no es pot pujar al tren.
Molt bé, un documental que bueno, ha preparat aquesta casa amb testimonis de persones que, bueno, que tenen històries relacionades amb el tren i que ara escoltarem. Però abans de tot escoltarem l'escriptor i historiador Salmerón perquè ens explica doncs, una part d'aquesta història, el recorregut per la història d'aquests 100 anys de l'arribada del tren a Sant Cugat.
El centenari del ferrocarril a Sant Cugat és molt més que una celebració local, és molt més que una celebració fins i tot de la pròpia comarca. Tenim que emmarcar-ho dins una celebració gairebé de país, perquè l'arribada del tren a Sant Cugat no només va simbolitzar la comunicació directa entre Barcelona i el Vallès, sinó també un somni molt més gran, un somni que va ser compartit entre dues grans persones, en Carles Emili Montañés i el doctor Peyson. Aquestes dues persones van tindre un somni conjunt de, primer, comunicar directament Barcelona i el Vallès, i segon, electrificar Catalunya, que es diu aviat. Molta gent va vindre a veure el tren des d'altres poblacions i des de les ciutats del voltant, no només com el nou mitjà de transport, sinó també la nova tecnologia que això suposava. A partir de 1917, el ferrocarril es va continuar desenvolupant cap a la resta de poblacions, primer cap a Rubí, Terrassa i posteriorment cap a Sabadell. Amb l'arribada del doctor Peyson i tot el seu grup d'enginyeria, van importar no només els coneixements i la financiació necessària per fer tots aquests projectes, sinó que també van importar el que podien dir un estil a l'hora de fer les coses, que això va afectar molt al Vallès i amb les dècades següents. Una bona part d'això és que es va aplicar aquest concepte a l'hora de construir aquest nou tren elèctric, es va aplicar molt el concepte de ferrocarril interurbà, el que els americans diuen un ferrocarril interurbà, en què s'aplicava per primer i únic cop a Europa l'estil de vida americà en què es podia viure a la ciutat, viure a fora de la ciutat i treballar en elles. La companyia també havia fet un gran projecte que era arribar fins a la frontera francesa. Al ser l'única companyia ferroviària que tenia a Catalunya, al nostre país, el famós ample de via europeu, la companyia havia previst arribar fins a la frontera francesa per connectar amb l'ample de via europeu que transporta mercaderies i passatgers a tota Europa. El fet més greu de tota la Guerra Civil és que la companyia va patir una depuració, on es van trencar les il·lusions, on es van trencar els principals valors que tenia la companyia a nivell tècnic, a nivell de personal. I, en canvi, justament després, es va començar a aplicar un estricte ordre castrense, podríem dir que gairebé funcionava com una part més de l'exèrcit, per començar perquè el seu director, el nou director de la companyia, a partir de l'entrada de les tropes franquistes, era un company d'artilleria del general Franco, que va fer funcionar l'empresa com si fos purament un exèrcit. Fins i tot molts recordaran que una part del seu personal vestia uniformes purament militars. Tot i així, la companyia, sempre podem dir que la companyia dels ferrocarrils de Catalunya, la xarxa ferroviària entre Barcelona i el Vallès, sempre ha estat al capdavant dels trens d'Europa. I malgrat els diferents entrebancs i desperfectes que ha sofert, sempre ha tingut una revolució més preparada que l'ha tornat a fer estar al capdavant dels trens. Sempre una renovació, sempre un renaixement. Quan ha estat a punt de ser clausurada, quan ha estat a punt de tindre els greus problemes econòmics o quan no ha estat a punt d'acabar de ser construïda, és quan sempre ha renascut i sempre ha tingut els millors trens, el millor personal, la millor tecnologia, sempre al capdavant dels trens d'Europa. Primeres accions que pren la nova Generalitat reinstaurada és precisament conservar aquesta xarxa ferroviària. La Generalitat, només posar-se les piles, el juliol de 1976 assumeix l'explotació ferroviària directament de la xarxa Barcelona-Vallès i pocs mesos després és quan es crea Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. En veure la nova companyia ferroviària, en veure com estaven les instal·lacions, com estava el material mòbil, com estaven les infraestructures, el primer que decideix fer és tornar a aplicar un programa de modernització per tornar a tindre un altre cop el ferrocarril més capdavanter d'Europa. I només en 3-4 anys, amb un gran programa d'inversions, aquesta companyia és un clar exemple, a part de ser les primeres empreses públiques de Generalitat, és un clar exemple de com volíem construir el nostre nou país. Amb l'arribada de les noves unitats 112, també el 1996, i ara, 20 anys després, amb l'inauguració dels metros de Sabadell i Terrassa, podem dir que amb l'arribada dels nous trens de la sèrie 113 i 114, podem dir que fins i tot s'ha evolucionat el clàssic model de ferrocarril que van importar en Peyson i en Montañés, ara fa un segle. Podem dir que fins i tot l'hem arribat a evolucionar-lo un segle després i ja fem fins i tot una evolució d'aquell sistema de ferrocarril americà que vam portar per primer cop i únic a Europa. Som els catalans els que l'hem arribat a evolucionar-lo.
Doncs això és només una píndola, però molt concentrada, de la història d'aquests 100 anys. Domènec, l'arribada del tren a Sant Cugat és sinònim de modernitat, de transformació, de revolució, o sigui que va suposar un gran canvi.
Sí, perquè realment, diguéssim, el que és important, el que és important és que es podia viure a Sant Cugat i treballar en qualsevol de les poblacions que hi havia industrials que hi havia en el seu entorn. Això és absolutament bàsic. I a més, diguéssim, Sant Cugat oferia un atractiu i era que els preus dels habitatges eren molt més baixos que no pas qualsevol de les altres ciutats. Això després es canviarà, diguéssim, en els anys 80. Canviarà, diguéssim, en els anys 80. Però fins aleshores això va funcionar, diguéssim, així, d'aquesta manera. I després l'altre avantatge era de que no tant la filoxera com la crisi dels preus del vi, que va venir a continuació de la filoxera, el que va crear va ser grans reserves de terrenys agrícoles que van quedar abandonats i que aleshores doncs, hi havia l'opció d'urbanitzar-se. I això també s'ha de tenir en compte, perquè això no es va donar a tot arreu, es va donar en aquest cas, diguéssim, aquí a Sant Cugat, però a altres poblacions no.
O sigui que també va ser una revolució industrial, podríem dir, o...
Bueno, no. Va ser una revolució urbana, no va ser una revolució industrial, va ser una revolució urbana. El que volia dir és perquè ja sé que és un tòpic i sempre diem aquesta necessitat de connectar directament el Vallès amb Barcelona, però el Vallès amb Barcelona estava perfectament comunicat per la Via del Nord. I, de fet, no s'explica la revolució industrial de Sabadell i Terrassa si no hagués existit el tren del Nord, que era el que portava el carbó. Si Sant Cugat no es va industrialitzar és perquè nosaltres no teníem un tren del nord, ni vam tenir un ferrocarril que ens pogués portar carbó i poguéssim haver-hi aquí unes indústries. Aquest és el gran problema. Després, amb l'electricitat, la cosa ja va canviar. I sempre vam tenir com una industrialització bastant tímida, justament perquè s'havia convertit en una vila d'estiuejants i aquest concepte de la vila d'estiuejants després s'ha transformat en una vida, bueno, en una ciutat residencial i de serveis.
Històries personals, n'hi ha moltíssimes, però aquest documental, aquest reportatge que es veurà en l'exposició, surten uns exemples, unes històries concretes, com per exemple la de l'Eva Saglés, que ens explica que va conèixer el marit viatjant en tren.
Gran, quan em vaig casar, tenia 27 anys, però vull dir, la cosa va ser aquesta, que ell agafava el tren i mira, ja devia agafar el que em veien, perquè hi anaven una colla de soldats cap a... I tots, quan passaven per allà, saps com t'agafen una mica d'allò, em començaven a cridar i a dir bestieses, i llavors venien a ballar Sant Cugat, sí, jo la conec del tren, ah, bueno, del tren, si només vaig de Sant Cugat a Vall d'Oreix cada dia, i ells també cada dia.
I de la història de l'Eva Saglés a la de la Maria Bajos i el seu marit, el pare de la Maria va ser el cap d'estació i ella va acabar regentant el bar de l'estació.
Pensa que venia tota la gent de Vall d'Oreix, venien fins a l'escombriaire, hi havia metges, hi havia
sí,
abogats,
tenia molt bona clientela,
tots,
molt
perquè
bona gent.
Allí baix, al Marroig, hi havia el baric aquest dels ferros i tot això, cada dissabte i diumenge venien al bar.
El que passa que jo m'estimava molt el bar i els meus clients, això sí. Ah, això sí. I això es nota.
I es venien a buscar...
El bar era molt senzill, però el cafè era el més car que hi havia.
I una de ben curiosa, la de l'Anna Areste, que va ser la primera dona cap d'estació a l'Estat.
La gent no es tocaven així del braç i em senyalaven. Estaven pujats al tren i mirant, i quan ja li donava sortida, tocaven així. No deien res, però si els hi estranyava, i trucar gent per telèfon i dir «Escolti, que em podria posar amb el cap d'estació?» Li deia «Sí, sí, diguem». «No, no, amb el cap d'estació, sí, és que sóc jo el cap d'estació, ja pot dir-m'ho a mi». «No, això que no m'entén, senyoreta». Jo no vull parlar amb vostè, jo vull parlar amb el cap d'estació. Dic, miri, jo ho sento molt, però si vol parlar amb el cap d'estació, el cap d'estació sóc jo, i sóc una dona. I si no vol parlar amb ningú, però no cal que truqui més.
Mira que bé, la història de l'Anna Areste, una història ben curiosa, eh? La primera dona cap d'estació de l'Estat. Doncs tot això i més en aquest documental, però molt més en aquesta exposició que s'inaugura precisament a 7:45 d'aquesta tarda al Museu del Monestir. Hi ha moltes més coses en aquesta programació, no les hem detallat absolutament totes, sinó que hem fet una pinzellada per saber una mica quin tipus de contingut hi trobarem, però si volguessis destacar alguna altra, Jordina?
Sí, N'hi haurà moltes i ja les anirem explicant mica en mica, però m'agradaria destacar una activitat que s'està preparant i que fa temps que es prepara, per tant, que és una activitat de gestació de molta gent. Estem parlant d'una obra de teatre que es farà el mes de març, una obra de teatre que especialment pel centenari del tren ha escrit el Víctor Alexandre, l'escriptor santcugatenc, i que tindrà la participació de més de 100 actors i actrius a dalt de l'escena. Per tant, jo crec que serà un esdeveniment excepcional, amb molta participació i molt treballat durant molt de temps. I ens fa molta il·lusió que veure com s'ha estat gestant durant tot aquest temps i la podrem veure el mes de març de l'any que ve.
El diumenge 25, i per tanta colla d'actors, es necessita un escenari important.
Evidentment, sí, sí. El Teatre Auditori obrirà les seves portes a la ciutadania en aquesta ocasió per fer aquesta obra de teatre.
Doncs com...
dirigida per la Teresa Canes.
Com deia la Jordina, hi ha un munt d'activitats que s'aniran explicant a mesura que vagin arribant en el calendari. Domènec, aquesta tarda, perquè no ens hem de perdre la inauguració, i si no podem anar a la inauguració, perquè no ens hem de perdre l'exposició?
Home, jo penso que per entendre el que ha sigut el tren i com ha funcionat i tot plegat, val la pena veure l'exposició i ajuda, diguéssim, doncs, a entendre el que ha significat per Sant Cugat i el que està significant, perquè vull dir, veure, sense el tren, Sant Cugat no seria el mateix.
I és que el tren no s'atura i encara hi ha el tren del futur, no?
Sí, sí. Sí, sí, de
I
fet,
d'això en continuarem parlant.
Sí, a veure, el tren, diguéssim, a més ha tingut tota una sèrie de projectes que, pel que sigui, han sigut projectes fallits, no? Per exemple, en un moment determinat es va plantejar, en els anys 20, de fer una anella de circulació a Barcelona, de manera de que el que era el tren de l'Avinguda Tibidabo havia d'acabar enllaçant amb Sarrià i aleshores i Gràcia i fer una anella de circumval·lació com existeix en altres ciutats, com a Londres o com altres ciutats així. I d'aquesta manera també, ara fa uns anys, en els anys 90, havia projectat una anella de circulació que partint també de l'Avinguda Tibidabo, aleshores anava cap a la Universitat Autònoma i tornava cap a Sant Cugat i feia una altra anella de circulació molt més gran. Això implicava fer un segon túnel en el Collserola, que doncs, és una idea que després, posteriorment, es va abandonar. El qual no vol dir que en el futur, diguéssim, no es pugui
arribar a fer. No, el futur no està escrit, o sigui que qualsevol cosa pot passar. Doncs fa 100 anys, un dia com avui, arribava per primera vegada a Sant Cugat el tren i avui comença aquesta commemoració amb la inauguració d'aquesta exposició. Moltíssimes gràcies a la Jordina Puntí i al Domènec Miquel per haver-nos acompanyat i fer-nos aquest primer tast del que serà aquesta celebració fins la festa major de l'any que ve. Que vagi molt bé. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé.